Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Aquí cadascú té el seu moment. Els nostres millors amics també són Adora L, amb el veterinari Enric Blader, els dimarts a les 11:20, l'espai de veterinària. Consells, assessorament, alimentació, vacunacions, tot el seu món és a l'espai de veterinària. Els dimarts a les 11:20. Aquí, a Ràdio Móra d'Ebre.
L'Hora L, amb Eduard Pino.
I seguim avançant al magazín de l'Hora L, encetem l'espai de veterinària aquí al magazín de Ràdio Móra d'Ebre, la cadena SER, amb nosaltres l'Enric Blader. Enric, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Hola de nou, avui ja segon programa de l'espai de veterinària. Què ens parlaràs avui? De quina cosa ens parlaràs al programa?
Bueno, avui parlarem de les diferents races de gossos, en concret.
És un dels temes que es vas explicar fa 15 dies.
Sí, m'ho centrarem en els gossos avui, i les diferents races que hi ha.
Molt bé. El que pot comportar cadascuna d'aquestes races.
Exacte, una mica les característiques i una mica en general, ho parlarem.
Imagino les races més conegudes, no?
Les més conegudes. Clar, el ser un programa de ràdio, tampoc la gent no pot visualitzar els animals, que seria l'ideal. Si poguessin passar tipus PowerPoint i la gent veigués els animals, llavors se faria més la idea.
Haurem de fer un videoblog.
Bueno, los descriurem una mica.
O ficar una càmera.
El que passa que, explicarem les races més conegudes, que així la gent també les té una mica, a la ment les té una mica visualitzades. I així, són les races que el 99% ens porten a la consulta. O sigui, n'hi ha que són raríssimes que jo no n'he vist mai cap de moltes d'elles, perquè són gossos que són d'altres països i no, jo crec que no ve el cas tampoc d'explicar-les.
Molt bé. Bé, doncs comencem.
Llavors, continuant amb el programa de ràdio del nostre millor amic.
Sí, els nostres millors amics.
Llavors, seguint amb això del nostre millor amic, resulta que el gos és algo més que un simple animal. És un animal diferent. És precisament el nostre millor amic. Llavors, al llarg dels anys han tingut moltes funcions diferents, els gossos. Han servit per guardar, per caçar, per protegir, per pasturar i per d'altres han tingut d'altres funcions. Però avui en dia també n'hi ha de noves que tenen molta rellevància. Per exemple, col·labora en la recuperació de persones malaltes. A vegades gent que tenen Alzheimer o gent que té alguna discapacitat. Llavors també els ajuden a la seva recuperació, tant sigui física o com mental. Llavors també ajuden a alguns tipus de gossos, algunes races de gossos, també ajuden a integrar les persones marginades o en risc d'exclusió social. Gent que té depressió, gent jove que estan sense feina i tenen problemes. Llavors també els poden, o amb problemes de drogues o coses d'aquestes, també els gossos també poden ajudar. També actua com a guia de discapacitats. O com de cecs o de gent que té cadira de rodes o així. Llavors també poden ajudar a rescatar persones. Això són unes noves funcions, a part sumant les de sempre, les de guardar, les de caçar, les de tot això. Llavors,
que necessiten un adiestrament important.
Exacte. I llavors també, a part de totes aquestes funcions, sobretot també s'ha convertit en l'animal de companyia per excel·lència. És a dir, que passa a ser com un membre més de la família. A part de les funcions de sempre, a part de les noves funcions que també tenen, a part, també, cada vegada és més un de la família, llavors, és l'animal de companyia de casa, diguéssim. Tot això ve en les races, perquè llavors, segons les races, també tindran unes aptituds per cadascuna d'aquestes funcions. Si ho volem per pasturar, clar, hem de triar un gos tipus pastor. Dins dels pastors, segons quin tipus agafem, doncs, si hi ha per ramats de vaques, ramats d'ovelles, vull dir, o sigui, tot això que he explicat ara ve en relació amb les races, perquè segons la raça tindrem també la funció. Llavors, les races, que avui és el tema que parlarem, hi ha moltes maneres de classificar-les, com quasi totes les coses que s'han de classificar, no? Però, bueno, com que s'han de classificar d'alguna manera, llavors les classificarem per els caràcters distintius transmissibles que tenen. Llavors s'organitzen en diversos grups i hem agafat la classificació que fa la Federació Canina Internacional, que és l'organisme internacional que fomenta la cria de les races canines i defineix al món les races, i les normes de criar les races i tot això. O sigui, aquesta Federació Canina Internacional ha fet una classificació que serà més bona o més dolenta, però bueno, com que és l'organisme més que té més entitat, doncs seguim la seva classificació. Segons les característiques, segons les característiques morfològiques de cada raça, poden patir un tipus diferent de malaltia també. Que això, per això també és important tenir en compte, saber en quina raça ens trobem, perquè per exemple, el pastor alemà pot tindre displàsia, el bulldog francès pot tindre problemes de pell, el bulldog anglès pot tindre problemes respiratoris, els cocker, els setters, els d'orella caiguda pot tindre problemes d'otitis. Llavors, clar, també és important saber les característiques morfològiques de les races. Llavors, segons aquesta classificació que diem abans, els gossos se classifiquen en, primer, gossos pastor. Els gossos pastor, quasi bé són els més antics que hi ha, perquè una de les primeres funcions que l'home va encomanar als gossos va ser que l'ajudés a la pastura. Com que la pastura és bé de temps immemorials, de temps molt ancestrals, doncs ja el gos ja ajudava a la pastura. Llavors, potser per això també els gossos de pastor són dels més adaptats i els que és més fàcil són d'ensinistrar, perquè són els que porten més anys que s'estan ensinistrant. Uns són els gossos pastors. Altres serien els gossos cobradors, aixecadors o d'aigua. Són els gossos estos que s'utilitzen pues, per caçar patos i coses d'estes. Llavors, un altre grup són el grup dels terriers. El grup dels terriers, pues, los Yorkshire Terriers, los Fox Terriers, tots estos són una família que es diuen terriers. Llavors hi ha els gossos de guarda i defensa. Són estos més grossos, que fan més respecte, diguéssim. Llavors s'utilitzen per la guarda i defensa, pues, per guardar edificis, per guardar cases, per com a animal de defensa. Llavors hi ha un altre grup que se li anomena gossos de companyia. Ja hem dit que el gos és l'animal de companyia per excel·lència. Però n'hi ha uns que són aquells més aviat petitets, saps? Que són aquells que la gent els té més com a de companyia. O sigui que no tenen cap funció específica, ni serveixen per caçar, ni serveixen per aguardar, però ens fan companyia. Solen ser aquests gossos petitets, que la gent té als pisos, perquè tenen poc espai, i ells, en poc espai ja se maneguen. Després hi ha el grup dels teckels. Després hi ha els gossos de mostra, que són el que aquí els diuen perdiguers. Però se diuen de mostra perquè a la cacera el que fan és mostrar la peça. Llavors el grup dels sabuesos, llavors hi ha el grup dels gossos caçadors, després hi ha el que es diuen lebreles, un altre grup, els lebreles són el que nosaltres diem galgos. Llavors hi ha uns que es diuen spit, o també nosaltres entenem que són els gossos de neu, els gossos de la neu, que diem. O els gossos dels casquis, que són els gossos dels trineus. Llavors començarem a explicar una mica els grups i llavors explicarem, nombrarem uns quants gossos de cada grup, les característiques més importants que tenen.
Perquè això, Enric, són les races principals que hi ha. A partir d'aquí, de races n'hi ha moltíssimes més.
Estos són els grups. Llavors, totes les races...
Sí.
Se poden englobar en un d'estos grups.
I després hi ha els encreuaments, no?
Sí.
Això ja és una altra història.
Els cruces ja, això ja, imagina't, poden ser progressió geomètrica de milions, no? Però, bueno, los cruces també pues, tenen característiques pues, dels animals que es crucen. Ah. Si cruces un pastor amb un pastor, pues, te sortirà pues, un pastor.
Un pastor, evidentment.
Mm. I llavors, bueno, a vegades no s'assemblen ni al pare ni a la mare quan els cruces, no?
És curiós, no?
Perquè a vegades te diuen, este gos de quina raça és? I clar, si és un cruzat, a vegades dius, bueno, pues això... No,
si, és,
no,
si saps que és un cruzat de tal i tal...
No és no? cap raça. Llavors, i qui poden ser els pares? Pues, dius, pues molt difícil de saber això, qui poden ser els pares. Però és que a vegades no s'assemblen... Perquè a vegades te diuen, este gos un pare era un pastor alemà i de pastor alemà no té res. Però bueno, si te diu ell que ho era, és que ho devia ser.
Clar.
I en canvi no s'assemblen res. Vull dir que el món dels cruzes ja allí...
És un altre món,
allí
eh?
Ja mos perdem. Llavors, de cada grup d'estos, nombrarem uns quants, que són els que la gent més coneix. Diem la característica principal del grup, perquè tots tenen les mateixes. I llavors, bueno, pues, los gossos que la gent ja més aviat coneix. Los gossos pastor, pues, bueno, són gossos, ja ho hem dit abans, molt intel·ligents. Són gossos que fa molts anys que estan ensinistrats. Són els que inclús pues, fa servir la policia, els pastors alemans, els pastors belgues, perquè són gossos pues, que tenen moltes aptituds per a ser ensinistrats. És un dels gossos més que més, jo més aconsello a la gent a vegades quan me pregunten, perquè són gossos que vas molt a lo segur, saps que et sortirà pues, un gos equilibrat, un gos dòcil, un gos molt intel·ligent, si li vols ensenyar coses li podràs ensenyar. O sigui, un gos pastor és un gos bastant recomanable per a la gent, això dins ja del gust de cadascú,
sí.
Perquè per a gustos los colores, tio. Llavors, els gossos pastor, tenim, per exemple, el pastor alemà, que és el gos potser el més famós que hi ha de tots els gossos del món, que és el que es fa servir pues, la policia i tots estos, tothom lo coneix. Després hi ha el pastor belga, que la gent que no el coneix pues, bueno, és una mica paregut al pastor alemà, canvia una mica el pèl i la forma de la cara, però també és molt similar. Després hi ha un gos, que bueno, jo te l'he ficat aquí també perquè és una mica curiós, perquè és un gos llop txeco.
Ah.
Llavors la gent a vegades diuen, ja tinc un gos llop, o això és un gos llop. I es pensen que és un gos que el pare és un llop, o la mare és un llop.
I no és exactament
no és així. No és així, perquè això hi ha gent que m'ho ha discutit. I no. O sigui, de gossos llops no n'hi ha, perquè serien uns gossos molt, molt frèstics. No hi hauria manera de adiestrar-los. Se diu gos llop perquè bueno, s'assembla bastant al llop, i és una espècie, una mena de paregut al pastor alemà, però bueno, és un altre, és més gris, a més de ser tan marró i negre, és més gris, el gos llop txeco. Que d'esto sí que n'hi ha algun, per aquí. Llavors hi ha el pastor del Pirineu, que és, pues, bueno, és una mica així paregut als mastins, però una mica més petit. Llavors hi ha el border collie, que este, bueno, també l'he ficat aquí perquè és aquell que surt als concursos estos de ramats de bestiar. Aquells gossos que són blancs i negres.
Ah, amb el pèl així llarguet.
Sí, el pèl llarguet i el morro també allargat. És el border collie, que és la famosa coloma aquella que sempre surt als concursos. Doncs pues este és un border collie. I pues hi ha un altre que és el collie barbudo, que és el que és paregut al collie. El col·li és aquell del morro llarg. El que era, sortia una sèrie que es deia Lassi, el famós Lassi.
Doncs
pues este és una varietat del Lassi, el col·li barbudo. Després hi ha el que és l'Olassi, el que era el Lassi, que és el col·li. O el road col·li, que és col·li rojo. Este és el col·li, que també és de la família dels pastors. Després també hi ha el gos d'atura. El gos d'atura és el nostre, és el gos català. També és un gos pues, que aquí també n'hi ha bastant, perquè la gent, pues, bueno, el ser d'aquí pues, també li agrada molt. I és un gos que té molt bones aptituds, molt intel·ligent, i és un gos que també està molt bé. Després n'he ficat un que potser la gent l'ha vist, que es diu Comondor, que és un que té tot de rissos. Sembla un rasta d'aquells.
Ah.
Pues estos que semblen rastas, és un gos del grup dels pastors i és un Comondor. I després hi ha el Bobtail, que este, bueno, també jo li tinc una especial predilecció perquè són els gossos que tinc jo, que són d'estos que són molt peluts, són blancs i negres, que semblen com a ossos, és que el pèl els hi tapa tota la cara, i se diuen bobtail perquè vol dir cola cortada, o sigui, no tenen cua. Ara tornen a tindre cua perquè s'ha prohibit tallar-los.
Perquè se'ls prohibit, perquè si no...
Però en seu origen, a Anglaterra, que són inglesos, els hi tallaven la cua arran. Llavors, en vez de moure la cua, belluguen el cul. Quan se fiquen contents, belluguen el cul. Perquè, clar, no tindre cua. Llavors, estos gossos, bueno, això de que els hi tallaven la cua és perquè, antiguament, a Anglaterra, els gossos pastors pagaven impostos. I este gos la gent els tenia de lujo o de capricho i no eren pastors. Llavors, per no pagar els impostos, els hi tallaven la cua. I dient, no, este no és pastor perquè no té cua.
Curiós, eh?
Coses d'aquells anys.
Sí, sí.
La gent per evadir, ja volia evadir impostos als gossos. Feien trampes.
No són coses d'ara, eh? Ja són coses de...
No, això ha estat tota la vida. Bueno, doncs aquestes són les races de gossos pastor. Llavors hi ha els gossos cobradors, aixecadors i d'aigua. Aquests, bueno, els més importants, que és un gos que també n'hi ha molts i també es van ficar de moda fa un temps, és el labrador. El famós labrador, que és el gos dels secs.
Sí.
Amb els seus colors beige, negre i xocolata. Són les tres varietats que hi ha. Pues, bueno, són gossos també que són molt equilibrats.
Tipo el de l'escotes, no?
Sí, exacte. El de l'escotes és un golden retriever, que és molt paregut al labrador, però és una mica més pelut. Si t'hi fixes, al labrador n'hi ha uns que tenen el pèl una miqueta més llarg i uns que el tenen més curt. Els que el tenen més llarg és el golden retriever. Que el golden retriever és més nerviós, en canvi el labrador és més tranquil. Passa que els labradors pues, tenen més tendència a engrassir molt. Llavors són animals que els has de tenir una mica controlat lo del menjar, perquè si no se passen de peso. Llavors el labrador, pues, bueno, com diem, pues, també té moltes bones aptituds per a adiestrament i tot això. La prova és que els utilitzen els secs i són gossos pues, que, bueno, que valen molt per això. Després hi ha el cocker. El cocker, també, tothom més o menys també ha... són aquells dels orelles caigudes, que els arriben quasi a terra. Dins del cocker hi ha l'inglès, que és el normal, i després hi ha l'americà, que el cocker americà és com l'inglès, però és més xato i el pèl una mica més arrissat. I després també hi ha una raça que és una mica curiosa, és el perro d'aigua espanyol. Aquest també és un gos que té el pèl molt arrissat. Llavors, bueno, quan veus un gos així molt raro amb el pèl molt, molt arrissat, d'una mida mitjana, és un perro d'aigües espanyol. Això són els cobradores, aixecadors i d'aigua. Llavors entrem al grup dels terriers. Hi ha, dins dels grups dels terriers, doncs hi ha el Yorkshire Terrier, el famós Yorkshire, que este és aquell petitet que porten les senyores, que els pentinen i els hi fan aquells llacets aquí al cap i tot allò. Pues bueno, esto es los Yorkshire Terriers. Tots els terriers en general són animals bastant nerviosos. Són gossos que tenen molt caràcter. Llavors tenen els seus... poden tindre inclús problemes d'això, no? Passa que l'avantatge que tenim és que són petits i, bueno, almenys...
se poden controlar ràpid.
Almenys els podem dominar pel tamany, també. Però, bueno, fa molta gràcia perquè són animals molt vius, que tenen molt moviment i, llavors, són, bueno, són divertits, Llavors, hi ha el Yorkshire Terrier, este, que ja l'hem dit, normalment n'hi ha com a tres tamanys, lo petit, lo mitjà i una mica més gran, I, bueno, representa que com més petits, més apreciats estan, perquè és un gos que vol que sigui petit. Després hi ha el Bull Terrier, que és aquell que té la cara així, que sembla uns diuen que un tocino, uns altres que diuen que sembla un conill, saps? Que tenen la cara així com a còncava, Que em sembla que surt un al Toy Story, em sembla que en surt un a la al Toy Story, que és un gos que té una mossegada molt forta, este. Llavors hi ha l'American Staffordshire Terrier, que este està considerat raça perillosa, també, que este també és del grup dels terriers. Després hi ha el Fox Terrier, que també tothom lo coneix, lo va fer famós Tintín. Lo Milú,
és veritat,
Milú. Milú era un Fox Terrier. D'això també podem parlar en programa, de gossos així famosos.
Sí, perquè hi ha tantes pel·lícules i sèries.
Sí, hi ha gossos, i gossos que han tingut història, i gossos d'estos, pues, un dia també en parlaríem, i també faríem una mica de repàs d'això. Després hi ha un que es diu Airedale Terrier, que este representa que és com el Fox Terrier, però més gran, més gros. I tu visualitzes un George, un Fox Terrier, doncs te l'imagines amb més gros i de color marró, a més de blanc i negre, de color marró. I després hi ha un que li diuen Westie, normalment li diuen Westie perquè se diu West o Highland White Terrier.
Vaja.
Llavors, com que este home és tan llarg i tan d'això, tothom li diu Westie, sí. Que és aquells blanquets, que són tots blanquets i baixets, amb les potes curtes. Saps? Pues estos són els Westie. Tot això és el grup dels Terriers. Després hi ha els gossos de guarda i defensa.
Sí.
Que esto, bueno, també la gent, pues, més o menys, també els té... lo coneixen, no?
Localitzat, pues, sí.
Tenim el Doberman, com a més coneguts, el Rottweiler, el Dogo argentino, el Dogo alemà, el famós Dogo.
Els Dogos són aquells que són tan grans,
aquells,
no?
Aquells que són tan grans.
Que semblen, sí, cavalls i tot.
Sí, el Dogo o gran danès, també se li diu. És un dels gossos més grossos que hi ha. Sí, poden fer 70-80 quilos tranquil·lament. Sí. Són molt bons, també, Després hi ha el mastí napolità, que també està considerat perillós. Després hi ha el sarpei. El sarpei és aquell que té tantes arrugues. Saps? Que representa aquell sobrepell.
Sí.
Després hi ha el fila brasileño, que este també està considerat perillós. El San Bernardo, que és molt gros, que és aquell que la gent ho dibuixa en un barrilet aquí al coll, perquè van a fer salvaments, també. I també són molt grossos. El San Bernardo pot arribar a pesar més de 100 quilos.
Déu-n'hi-do.
El San Bernardo mascle gros, sí, pot ser. Després hi ha aquí a Espanya el mastí de l'Espanyol, el mastí del Pirineu.
Dins d'aquest grup no podrien entrar també els pastors alemans? O...
No, perquè el pastor alemà està dins del grup dels pastors.
Perquè de guarda sí que és veritat que hi ha gent que també els utilitza.
Sí, també s'utilitzen com a per a guarda. El que passa que és el que parlem de les classificacions.
Sí, sí, sí.
Llavors, quan ja està dins d'un grup, ja no el ficaré en un altre. A mi una altra classificació te'l ficaria dins d'un grup de diferent. Llavors, bueno, i l'Snauzer també, l'Snauzer gegant, també és un molt bon guardián. Té molt bones aptituds, que és aquell que és tot negre. El Boxer també està dins d'este grup. El Boxer també és un gos molt, molt, molt bon gos. Té molt bon caràcter, a pesar del seu aspecte, que és aquell que és així xato i fa una mica de respecte, però són molt bons.
I que et frega la casa també, no? A vegades de la...
També. En la bava aquella que...
Sí.
T'agafes un d'estes i després un poptail que et passi el cepillo
i ràpid.
Ja ho tens tot arreglat. No? Vale. I després hi hauria els que són pròpiament gossos de companyia, aquells que hem dit que la gent els fa servir per tindre a casa. Pues hi ha el caniche, és aquell del pèl arrissadet, que la gent els hi fa aquells, quan els retalla, els hi fa aquells dibuixos així amb boles. Saps? Després hi ha el chihuahua, que el chihuahua és el més petit que hi ha, és aquells que són... i tenen unes potetes que semblen de filferro, saps? Que són, que la gent els porta dins del bolso, porta la butxaca.
Que a més, Enric, el tema de tenir aquests gossos tan petits, a vegades és un inconvenient per la seva salut, o no?
Bueno, per la salut dels gossos, vols dir?
Sí, per la seva salut.
Bueno, de fet, a vegades aquests gossos donen problemes precisament pel tamany.
Perquè els organismes són tan petits, també, imagino que...
Clar, i a més s'han seleccionat de cara a ser petits. Llavors, això és una selecció que no és molt natural, que selecciones un animal perquè sigui petit. Normalment, la selecció natural el que fa és que se desenvolupin els grossos, que són els que guanyen els petits. Llavors, totes les races, inclús tots els animals de producció, sempre se seleccionen els animals més desenvolupats, més grossos. En canvi, desenvolupar animals petits, doncs sempre... llavors tenen problemes de cor, per exemple, a la llarga se'ls fa moltes insuficiències cardíaques, perquè clar, ja diem, és una selecció que no és natural.
Clar.
Però bueno, és el que el mercat demanda i el mercat mana, en este cas. Hi ha el bulldog francès, que també s'ha ficat molt de moda, són aquells xatos, el carlino, que sembla una mica el bulldog francès, però és una mica més petit. Després hi ha el pequinès, que és aquell xato, el famós pequinès també. Després l'Olasa Apso, que estos són gossos que són una mica... són orientals, però bueno, aquí també han arribat. Hi ha el bichon maltès i el grifo. El bichon maltès és aquell blanquet, que sembla com un jersey, però amb blanquet. Després hi ha els gossos de mostra, un altre grup, que són els gossos que aquí diem perdiguers. Que és el pointer, el setter, el braco, Spaniel el Bretó, Perdiguero de Burgos, Estos son los gossos de mostra. Después tenim los sabuesos, un grup que es diuen sabuesos, que aquí entraria el dàlmata, lo que és lo sabueso espanyol, que és lo que fan servir per caçar els jabalís, lo beagle, lo basset hound és aquell, lo perro salchicha aquell.
Sí.
I un altre, per exemple, el blau de Gascunya, que també es fa servir per caçar els jabalís. Estos dels sabuesos, aquí n'hi ha bastants, perquè com que hi ha molts caçadors de jabalís, pues és un gos que també abunda molt. Després hi ha els gossos de caça normals, europeus, que són els podencos. Dins dels podencos pues, tenim el podenco ibisenc, que és el més conegut. Després hi ha el portuguès, una mica més petit, i l'andalús, que també és una mica més petit. Però bueno, tot això és els podencos, que són els conillers, que diuen aquí la gent. Estos també n'hi ha molts, perquè aquí pues, hi ha molta tradició en això d'anar a caçar el conill. Després un grup, el que es diuen els lebreles, que he dit abans que eren els galgos.
Els galgos, sí.
Els famosos galgos, doncs pues, estos són lebreles. I pues, per últim, els gossos de la neu,
o
speed, que bueno, jo n'he ficat quatre, n'hi ha molts, n'hi ha moltíssims, però bueno, que són gossos que no es coneixen i tampoc no es poden visualitzar, pues, bueno. Abans seria el husky siberiano, lo samoyedo, l'Alaska amb malamute i el chow-chow. El chow-chow que té la característica que té la llengua de color blau.
Curiós,
no?
Sí, sí. Bé, doncs, això pel que fa als grups de gossos, falta l'anècdota.
L'anècdota, vale, doncs bueno, anem a l'anècdota. Bueno, avui parlarem d'una anècdota que em va passar fa bastant temps, almenys fa 15 anys. Llavors va ser que em va portar un propietari, em va portar un gos, i li vaig diagnosticar una malaltia que es diu leishmaniosis, que segurament la gent la coneix perquè és una malaltia que està molt desgraciadament està molt difosa per aquí, pel nostre territori.
Sí.
I, bueno, quasi tothom pues, coneix gent que l'ha tingut, o bueno, tothom que té gossos coneix una mica aquesta malaltia. Inclús ara pues, ha sortit una vacuna nova i tal i qual. Llavors li vaig comunicar al client, després no se coneixia tant com ara, li vaig comunicar que li havia diagnosticat una leishmaniosis al seu gos. Llavors el propietari em va comentar que si les manies eren curables o si el gos se quedaria boig per sempre. I davant la meva sorpresa vaig explicar-li en què consistia la malaltia. I ell em va dir que és que s'havia pensat que la malaltia es deia la maniosis.
La maniosis.
Sí, que...
Són curiositats, bones anècdotes, que clar, t'hem de trobar,
Pues sí, de totes les maneres.
De tots els colors.
Pues sí. Ara aquesta malaltia, com que ja la gent la coneix més, ja li sona més el nom.
La del mosquit, no?
Aquella que transmitix un mosquit, i que l'animal s'aprima, que li surten clapes, afecta el pèl, i bueno, un dia ens dedicarem a parlar d'aquesta malaltia, perquè n'hi ha molta i és molt interessant que bueno, la gent estigui una mica informada i tot això del que és.
Bé, doncs, amb l'anècdota ho deixem aquí.
Molt bé.
D'aquí 15 dies hi tornem. I recordin que si hi ha alguna persona que ens estigui escoltant i que vulgui fer alguna petició a l'Enric Blader, doncs estem disposats a escoltar-ho. Ho podem fer per Facebook, a mora@cadenaser.com també, i, o si no, trucant aquí a la ràdio o parlant amb l'Enric Blader directament. I l'Enric en el proper programa doncs, us intentarà solucionar aquest problema que teniu a la vostra mascota, aquí als nostres millors amics. És a dir que, Enric, d'aquí 15 dies hi tornem.
Molt bé.
Que vagi bé.
Vinga,
adéu.
Adéu.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.